Passa el món, amb el politòleg Xavier Torrents.
Vinga, va, 8 minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda i a aquesta hora, com sempre, volem fer una anàlisi del que ha passat aquest cap de setmana, però sobretot del que passarà aquesta setmana, del que n'haurem d'estar atents. I és per això que ja tenim a la caravana amb nosaltres el sociòleg, politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, professor Xavier Torrents. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, i bueno, ens retrobem. I a més,
senyor,
sembla que el dia d'ahir està fet expressament per haver-nos retrobat
sí,
i jo, perquè sempre ens van conèixer amb el tema dels extremismes i ahir vam tenir l'extrema dreta a Brasil fent un intent de cop d'estat i la portada de La Vanguardia que parlava de que el jihadisme està sobretot a Catalunya dins de l'estat espanyol. O sigui, que déu-n'hi-do.
I encara obrirem un tercer extremisme més tard, però va, comencem a desgranar-ho tot plegat. Suposo que molta gent informada ja a aquesta hora del que va passar ahir al Brasil, però jo crec que una de les preguntes més importants és per què va passar el que va passar ahir al Brasil.
De fet, bueno, això ja s'ha fet en aquestes 20, darreres 24 hores en molts mitjans de comunicació, també aquí a Ràdio Estel, que és, ja tenia un precedent, i a més en un país democràtic més consolidat que el cas de Brasil, que és el cas d'Estats Units d'Amèrica.
Sí, senyor.
Justament, diguem-ne, havia passat després de la pèrdua de les eleccions per part de Donald Trump i que havia guanyat, en aquest cas, Joe Biden, l'actual president dels Estats Units d'Amèrica. I en aquest cas, doncs, ha passat una cosa semblant, tot i que hi ha distàncies que cal tenir en compte, però una cosa semblant perquè qui havia perdut era Bolsonaro, que havia estat el president, doncs, de Brasil, i tampoc havia reconegut de forma clara i explícita els resultats electorals. I en aquest cas, el qui és el president, que és Lula, se li ha intentat fer un intent de cop d'estat. La gran diferència, però en aquest cas hem de veure un resultat positiu malgrat la gravetat dels fets, és de que en el cas dels Estats Units era esperable, doncs, que un intent de cop d'estat a partir de l'assalt del Capitoli quedés frustrat perquè les institucions dels Estats Units, doncs, són unes institucions que pertanyen a un sistema polític democràtic molt consolidat, però en el cas de Brasil, recordem que això hagués passat fa 20 anys o 30 anys enrere, o si anem molt més enllà, que molts dels oients inclús no haurien nascut als anys 70 o 60 o 50, això òbviament hagués triomfat perquè l'exèrcit hagués donat suport a l'intent de cop d'estat. Mm-hmm. Per sort, i aquesta és la part positiva dins de la mala notícia que hem tingut, l'exèrcit, diguem-ne, ha quedat com una institució separada, diguem-ne, de no donar suport a un intent de cop d'estat. És l'única notícia positiva que tenim d'aquesta extraordinària mala notícia. Una altra, diguem-ne, mala notícia és que veiem que això, que semblava una flor d'estiu quan va passar la sala al Capitoli a Washington, veiem que hi ha dos grans països, perquè recordem que Estats Units, doncs, és la primera potència econòmica i encara avui política del món, però és que a més Brasil és el gran país d'Amèrica Llatina, o sigui, en territori i en població. Per tant, no passa en un país petitó perdut en un mapa que potser ni sabríem trobar el país, no, passa, ha passat en dos grans països. Això vol dir que l'extrema dreta, l'amenaça de l'extrema dreta avui en dia encara és més perillosa fins i tot del que els analistes havien pogut pensar.
Aquí volia anar jo, professor, com que ja se n'ha parlat molt del que va passar ahir al Brasil, se n'han fet anàlisis exhaustius, també des d'aquesta casa n'hem anat parlant molt. Feia molt bé el professor en recordar-nos que tot plegat ve de certa part del trumpisme a Estats Units, amb aquella sala al Congrés, molt recordarem les imatges. Extrapolem una mica. El trumpisme, o el, si m'ho deixen dir, Steve Bannonisme, s'està extenent pel món?
Pitjor, ja s'ha estès. O sigui, ara el tema és com fem recular una cosa que ja s'ha estès al món, en totes les parts del món. Pensem que a Europa tenim a Hongria, Orbán, que malauradament va fer un viratge des de ser un partit conservador a un partit d'extrema dreta. Uh-huh. I per tant ja tenim aquest cas. I tenim altres. Recordem que en aquests moments, tot i que aparentment aparentment doncs no està tenint aquestes conseqüències, però ja tenim fins i tot una primera ministra a Itàlia, un país que tampoc és petitó, en aquest cas governant. En aquest cas ho ha fet, diguem-ne, amb unes eleccions democràtiques i no amb un intent de cop d'estat, que és el que s'ha intentat fer a Brasil o es va intentar fer als Estats Units d'Amèrica. Per tant, això és el resultat d'anys de polarització social i política, d'anys de creixement del populisme, en aquest cas populisme de dretes, però també hi ha un populisme d'esquerres, i, per tant, això el que estem veient ara és com cau la fruita madura. Per tant, l'arrel fa dècades que va aparèixer, l'arbre va créixer també fa anys, i ara el que cau és la fruita madura. Quantes fruites madures cauran? No ho sabem, però que en cauran unes quantes estem veient que sí.
De moment ha caigut una altra fruita madura no fa gaires mesos, amb Meloni a Itàlia també guanyant les eleccions, amb aquest partit d'extrema dreta. Si haguéssim de posar un punt inicial a aquest escampat de l'extrema dreta, ja sigui per polarització social, com ens deia professor, ja sigui per desil·lusió de la política, quin seria aquest punt inicial? Hi ha un punt en el que podem dir la cosa ve d'aquí, això ve d'aquí.
A veure, ho diré d'una altra manera. No podem, jo no sabia trobar, perquè no soc historiador, un punt amb una data inicial, però sí per quines són aquells elements que han permès que això passi. Uh-huh. Un és el racisme antimigrants. El racisme antimigrants és un discurs que es va anar estenent, portem dècades, recordem que a casa nostra, com a mínim, des dels anys 90 s'està estenent. Per tant, tenim tota la dècada dels 90, la del 2000, la del 2010 i ara la del 2020, que ja som a l'any 2023. Per tant, durant dècades s'ha extès un racisme antiimmigrants que els partits democràtics no van veure la grandària del problema que significava això. No només afectava a les persones migrants, sinó que això era la base, és com dir que era l'ingredient principal del plat de l'extrema dreta que permetria coure aquest plat del discurs de l'extrema dreta.
Per tant, entenc que s'ha banalitzat també el discurs de l'extrema dreta.
Sí, i no només els partits conservadors, i ho veiem amb el PP ara respecte a Vox, han assumit una part d'aquest discurs, sinó que fins i tot partits d'esquerres van flirtejar amb una part d'aquest discurs antimigratori, o bé no van dissenyar polítiques públiques per fer polítiques, en definitiva, d'inclusió, igualtat i diversitat. Justament, mira, ara quan acabi el programa, dono classe, just a la Universitat de Barcelona, d'aquesta assignatura, política d'inclusió, igualtat i diversitat. I una de les coses que sorprenen els estudiants és això, com és que això no s'ha treballat molt abans, com no s'ha dissenyat molt abans. Bueno, un dels efectes de no haver-ho fet és aquest resultat, el resultat de que l'extrema dreta tenia un discurs que li permetria fer pal de paller de tot el seu discurs, a diferència del que passava antigament. Antigament parlava de les races, etc. Per tant, jo no podia parlar de les races, perquè cada dia s'haguessin vist molt descaradament d'extrema dreta. Uh-huh. Llavors van girar el discurs cap a un discurs anti-immigrant. Aquest és un. L'altre és el tema que ha confluït amb crisis econòmiques. Les crisis econòmiques sempre afavoreixen aquesta situació. Pensem que Hitler va pujar amb una crisi econòmica després del crac de l'any 29 i puja el 33. I en aquest cas van tenir la crisi econòmica de l'any 2007-2008 que va permetre fer tot això, i després hem tingut la de la Covid i la guerra d'Ucrània que ha revifat tota aquesta situació. Per tant, les crisis econòmiques serien com una situació en la qual moltes persones que s'entén i es comprèn tant psicològicament com socialment i econòmicament, que estiguin desesperades perquè no poden arribar a final de mes, però s'agafen a vegades a un discurs que no els resoldrà el no arribar a final de mes, però que creuen que sí, que és el discurs del populisme. Aquest és l'altre, diguem-ne, ingredient d'aquest plat de l'extrema dreta, el populisme. Fer un discurs que consisteix en fer promeses falses, promeses que no es poden complir, però que una part de la població creu il·lusòriament que ho podran fer complir.
Clara, ens ha fet unes pinzellades també, la gran pregunta després de tota aquesta explicació, jo crec que és com s'atura l'extrema dreta.
Bé, estem a Ràdio Estel i permetem que faci un incís bíblic. Justament el racisme antiimmigrants és anant a la Bíblia i veient que allà de fet es parla dels tres col·lectius més rebutjats. Uh-huh. Es parla de l'estranger i del migrant, precisament, i per tant, fixem-nos, després de tants milers d'anys, de tants segles d'haver-se escrit la Bíblia, encara no s'ha sabut interioritzar aquest missatge bíblic d'estar al costat dels migrants. L'altre dos col·lectius, però bueno, seria el de les dones i els de les vídues, que parla molt la Bíblia, o dels infants. pobresa infantil, pobresa femenina i pobresa de migratòria. I l'altra qüestió també està a la Bíblia. Quan es parla de que tots som germans i tots som fills de Déu, això trenca amb aquest discurs populista que diu, no, només uns quants són els que poden viure en aquest país. La resta no. El discurs de que tots som fills de Déu, el que implica és que tots hem de tenir la mateixa dignitat humana. Però en aquests dos discursos, si s'haguessin fet, òbviament, jo entenc que les persones agnòstiques o atees ho facin de forma laica o secular, però aquests dos discursos són els que ben plantejats i ben dissenyats s'haguessin hagut d'extendre com una taca d'oli, i no s'ha extès. En comptes d'això, el que s'ha extès és un discurs populista i antimigratori, i això condueix això a l'extrema dreta.
Dèiem a l'inici que el professor Xavier Torrents, molts d'aquesta emissora ja el coneixeu, és expert en radicalització. Doncs bé, una altra de les notícies que volíem comentar, i abans ens ho apuntava, sortia ahir en portada al diari de La Vanguardia, és que Catalunya seria l'epicentre del terrorisme jihadista de l'estat espanyol.
Sí.
Compte
amb això. Si deixem de banda, i per circumstàncies òbvies, Ceuta i Melilla, perquè tot i pertany a l'estat espanyol, està al nord de l'Àfrica, per tant, al voltant d'un país àrab, en el qual el caldo cultiu és més fàcil que es produeixi, Catalunya és la clau. Sortia allí, això, en portada de La Vanguardia, és un fet que, de fet, no és d'ara, fa dècades que se sap, i hi ha determinades localitats, determinats municipis, on això és més clar. Això fa que els Mossos d'Esquadra, que és la part, podríem dir, d'actuació més a curt termini, que és la part, a curt termini l'actuació ha de ser a nivell més de seguretat o a nivell més policial. Doncs els Mossos d'Esquadra tenen la vessant principal, que és la d'una actuació en contra del terrorisme jihadista i del que és previ al terrorisme jihadista, que seria el radicalisme violent. I previ al radicalisme violent, això ja ho hauríem de deixar en mans de l'educació, la cultura o els mitjans de comunicació, que és el que es coneix tècnicament com a radicalització cognitiva. És a dir, primer la persona es radicalitza mentalment amb idees molt extremistes i després pot donar el pas, no tothom el donarà, però pot donar el pas cap a la violència. El mateix que vam veure allí. Allí vam veure milers de persones, diguem-ne, bolsoranistes, que actuaven de forma violenta en aquella explanada on hi ha els tres poders, diguem-ne, el legislatiu, l'executiu i el judicial de Brasil. Però hi ha milions de persones que estan radicalitzades cognitivament ja al Brasil a partir de la polarització. No totes actuaran violentament, però és important fer reduir aquest nombre de persones que es radicalitzen cognitivament. Això, insisteixo, pertany a educació, cultura o mitjans de comunicació, i la part més, podríem dir, de violència ja pròpiament dita, pertany, en el cas de Catalunya, als Mossos d'Esquadra. Per tant, ten una feina forta. I no oblidem, perquè a vegades sembla que se'ns hagi oblidat molt ràpidament, vam tenir el 17 d'agost, el del 2017, un gravíssim atemptat terrorista a Barcelona i a Cambrils. Per tant, aquest atemptat no era fruit, és el mateix que dèiem abans, és la fruita madura que cau. És a dir, les arrels ja hi són prèviament. I les arrels quines són? Doncs una que potser, a tu, Joan, no et sorprendrà, però els hi pot sorprendre molts oients de Ràdio Hostial, que és hores d'ara, i tot haver patit un atemptat terrorista com el del 17 d'agost de Barcelona i Cambrils, tot i haver patit a l'estat espanyol un atemptat terrorista com el d'Atocha en el seu dia, a l'estació de trens d'Atocha, doncs en cap dels 900 municipis de Catalunya, en cap, en aquests moments no es fa una política educativa de reducció de l'extremisme islamista radical, en cap. Per tant, aquesta política més a mitjà i llarg termini no s'està fent res. A curt termini sí, que és el que estan fent els policies i, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra, i per això és fàcil detectar moltes situacions en les quals estan evitant que això arribi a l'últim terme, que és el pitjor, que és quan hi ha assassinats. Però a curt termini no estan fent res. O sigui, els polítics tenen els deures per fer.
Per buscar comparacions, professor, a nivell europeu sí s'està fent?
A nivell europeu hi ha municipis d'Europa on sí s'està fent el següent. S'està fent, per exemple, en municipis d'Alemanya o d'Holanda o de Suècia, el que s'està fent, per exemple, és una eina que ha fet... Bueno, ha de descobrir un secret, però estem en família a Ràdio Hostel. El Joan i jo ens vam conèixer, jo en aquell moment era professor i el Joan era estudiant, amb un tema com l'educació de l'Holocaust.
Sí, sí.
Doncs bé, aquesta eina, l'educació sobre l'Holocaust, que per cert, el 27 de gener d'ara, doncs, és el dia que la ONU commemora les víctimes de l'Holocaust, uh-huh. doncs és una eina que estan utilitzant, per exemple, a llocs com Berlín, dins de les escoles, però també dins, en aquestes escoles, d'alumnes que són, per exemple, musulmans, per evitar que agafin l'extremisme de l'islamisme radical a partir d'un prejudici que és l'antisemitisme o judeofòbia. Val, doncs això no s'està fent a Catalunya en cap municipi, cap. En alguna escola o algun institut trobarem algun professor mestre que voluntàriament i per iniciativa seva ho fa, però no és una política, podríem dir, educativa implantada a casa nostra.
Abans parlàvem del populisme de l'extrema dreta, ara parlàvem de la radicalització jihadista, i ens ho explicava el professor, amb la radicalització de l'extrema dreta, i suposo que tampoc s'allunya tant, si parlem del jihadisme, que és que les crisis econòmiques, socials, generen comprar aquesta manera de fer un discurs molt radicalitzat, no? Com a sociòleg, per què passa això? Per què tendim a comprar un discurs tan radicalitzat quan jo estic malament, precisament?
Doncs perquè a vegades el cervell humà, que és una de les grans incògnites que intenten estudiar, per exemple, els neurocientífics, ens porta a vegades a la immediatesa. La immediatesa vol dir buscar solucions ràpides. I en el món hi ha qüestions que no hi ha solucions ràpides, o sigui, hi ha solucions que requereixen, diguem-ne, un temps. A vegades són 4 anys, a vegades són 5, a vegades són 10 i a vegades són 20 anys o fins i tot més. I aquesta immediatesa, o sigui, això és una mica com les màquines escurabutxaques que hi ha en els bars i les cafeteries. Aquesta immediatesa és la que donen els populismes, els racismes, o recordem, perquè aquest és un altre extremisme i així ho analitzem, per exemple, en el màster de Polítiques de Salut Global de la Universitat de Barcelona, els feminicidis, que allí va haver 3 assassinats de dones i avui quatre assassinats en 2 dies de dones. I les coses no són per casualitat. Per exemple, per què de tot aquest 9 any, ara ja estem a 9, no? Som dia 9, doncs va passar allí avui. No és casualitat. Hi ha coses que ja estan molt estudiades. Per exemple, ahir era l'últim dia, podríem dir, de festa, de les festes de Nadal, i avui era el primer dia de tornar a treball per molta gent. Aquest és un moment crític, com ho és les vacances d'agost o altres moments en els quals, per exemple, els homes masclistes conviuen més amb la dona que estan maltractant i, per tant, hi ha més risc, perill i amenaça de que les puguin matar. Per tant, tot això està estudiat. El que passa que a vegades els polítics no o no tenen bons assessors o no s'atreveixen a dissenyar bé les polítiques públiques o mil causes que passen, diguem-ne.
Mira, ens queden 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda, ja que ens posava aquest tema sobre la taula. Com bé deia el professor, hi han hagut 4 crims masclistes en tan sols 24 hores, l'últim que s'ha produït a Tenerife. 4 en 24 hores, però 5 ja en el que portem d'any. Recordem que la nit del 31 a l'1 ja hi va haver el primer crim masclista, res, només unes hores després d'haver superat les 12 de la nit. Després en parlarem, amb experts en aquest programa, i seran amb nosaltres experts de la talla de Gregorio Gómez, cofundador i secretari d'ALMA, l'Associació contra la Violència de Gènere, Núria González, que és advocada i activista feminista, o Rosa Cobo, que també és sociòloga, professora de la Universitat de Corunya, que ens respondran algunes d'aquestes preguntes abans. Però, professor, sí que volia preguntar-li, els hi deia aquest matí a l'equip, quan plantejàvem fer aquest tema, la primera pregunta que em sorgeix és, està clar que la responsabilitat absoluta és de l'assassí, però també està clar que alguna cosa estem fent malament com a societat perquè això passi.
La resposta de què fer és la mateixa, de fet, del que parlàvem els altres extremismes. Per cert, l'islamisme radical i l'extrema dreta coincideixen també en el masclisme com a factor o com a discurs ideològic que tenen els dos. És a dir, un islamista radical és masclista i una persona d'extrema dreta és masclista. A veure, en el fons és, la resposta hauria de ser la mateixa. A curt termini, això hauria estat en mans doncs, del sistema judicial, jutges, fiscals, advocats i la policia, per detectar aquests casos els més extrems o com vigilar. Possiblement els casos més extrems que ja s'hagi detectat homes extremadament violents i que encara hi caigui aquest risc de mort d'una dona, potser s'hauria de reciclar els escoltes que van tenir en el seu dia doncs, les possibles víctimes d'ETA, doncs, que fossin ara escoltes d'aquestes dones, de les que són... No pots tenir un plantell d'escoltes, de milers d'escoltes, però sí podries tenir uns centenars o almenys unes desenes d'escoltes que alguns ja ho són. Però això són els casos més extrems. Els altres, a mitjà i llarg termini, és la mateixa recepta. Política d'educació, política cultural i política de mitjans de comunicació. Per exemple, parlar-ne un mitjà de comunicació és molt bo. El que estem fent ara, per exemple, aquí en el teu programa, Joan. Doncs, i què cal fer? Doncs saber que la causa principal és una. La causa principal és el masclisme. I aquí hi ha diferents graus. És a dir, hi ha el qui té l'estereotip o el cliché i potser el pensa i no el dirà. Hi ha qui el dirà parlant amb uns amics en el bar. Hi ha qui anirà més enllà. I els que arriben a l'extrem, en l'extrem de l'assassinat, doncs són persones que han anat pujant aquestes escales, aquests graons, fins a arribar això, a la punta de l'iceberg, de l'iceberg, i cometen això. Però la base és una base educativa, però no és únicament en polítiques educatives que ho resoldrem. Això és a mitjà i llarg termini.
Tant,
a curt termini, qüestions de seguretat.
Per tant, professor, hi ha certa, i que se mantingui, no legal, perquè sí que és veritat que hi ha judicis, hi ha jutges, hi ha advocats, etc, hi ha policia, però sí hi ha certa impunitat social.
Diguem-ne que encara... avui, a diferència de fa 20 anys enrere, hi ha acudits que no es poden fer perquè són radicalment masclistes. Però encara hi ha rialles entre homes, en converses només d'homes, si no menyspreant a les dones, sí, diguem-ne, deixant-les en una situació de minusvaloració. Llavors, aquestes situacions servirien doncs per produir canvis culturals. Però insisteixo, els canvis culturals són a mitjà i llarg termini. A curt termini, per salvar vides humanes, en aquest cas, per haver pogut, que ja no s'ha pogut fer, però salvar la vida d'aquestes 5 dones que ja assassinades, doncs aquí la política és, doncs, per exemple, si un veí escolta alguna cosa, trucar a la Guàrdia Urbana o als Mossos d'Esquadra dient, passa això, és millor que sigui un error i que no hagi passat res, a que acabi passant un assassinat nou en aquella casa.
Per cert, que després ho recordarem també a l'entrevista, però si alguna dona pateix alguna agressió, ja sigui verbal, ja sigui física, sempre està disponible a la seva disposició el 900 900 120, aquest telèfon que posa a disposició la Generalitat per totes les víctimes d'agressions masclistes. Professor Torrents, sociòleg, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser una setmana més amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu. Bona tarda.